Per parlar de tot plegat, aquest matí ens acompanya a l'estudi de RAC1 el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Senyor Iceta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I moltíssimes gràcies, perquè a més em consta, no només que vostè és el, per mi és el protagonista polític del cap de setmana, sinó que és la primera entrevista que dona després de les eleccions.
Pues és possible. He fet una cosa que ha de sortir un dia d'aquests al diari Oponés, una mica llarga i tal, però és possible. Ara, deu ser perquè tampoc me n'han demanat tantes, perquè als polítics en general sortir ens agrada, i per això el que passa és que és veritat que també jo em retinc una mica, perquè a vegades primer no tens res de nou a afegir, o perquè fins i tot involuntàriament pots embolicar alguna troca. I ara que estem en aquests moments de negociació, que tot es mira tan prim i tot això, doncs potser també alguna invitació de que ve declinat.
Permet que li... jo arrencaré segurament pel final. Ara li preguntaré pel pacte sobre la consulta dins del PSC i del PSOE. Però deixem començar pel final del que deia, perquè és veritat que ha generat doncs bé, una onada de crítiques al fet de la immersió lingüística.
Un tsunami de crítiques.
Tsunami, eh? Sí?
No.
El definiria així?
Era per dir-ho. No.
D'acord. Volia fer servir la paraula tsunami. Hi ha alguna promesa feta a algun oient que faria servir la paraula tsunami?
No, tinc una promesa de fer servir comprensió lectora.
Doncs ja està. Ja la fet servir. No, li pregunto directament, senyor Iceta, en aquest sentit. Per vostès, la idea de la immersió lingüística que es va aprovar en el seu dia i que ha tingut vigència fins avui està caducada?
No. Què és que ho diem? L'altre dia, en una entrevista que li feien a la nostra portaveu, Eva Granados, deia, oh, és que ni es menciona la immersió lingüística. I llavors la resposta és, i llavors per què diu que la vull eliminar? No. Nosaltres l'únic que diem és que no podem confondre instruments amb objectius. L'objectiu és el ple domini de les dues llengües, i ara afegim una tercera, quan acaba l'escolaritat obligatòria. I nosaltres diem, i jo dic, i personalment m'hi comprometo, allà on calgui més català l'hi posarem. Allà on calgui més castellà l'hi posarem. I posarem més anglès a tot arreu. Això és el que diem.
Però
que deu ser revolucionari, estranyíssim, i en fi, espero que no em crucifiquin per això. Però és que, a més, jo... em dol una mica algunes crítiques, perquè, escolti'm, jo tinc ja una edat. Ara tampoc és moment de detallar. Però és que això és un invent de les esquerres catalanes. Hi havia una polèmica a finals dels 70, a principi dels 80, si per preservar el català era bo tenir una doble xarxa escolar, una en català i una en castellà, perquè llavors el català es preservaria segur. I l'esquerra va dir, no separem els nanos per llengua. Una única xarxa i instruments que asseguren que realment el català és el centre de gravetat de l'escola, és allò que dona sentit a l'escola catalana. Perquè nosaltres el que volíem no només és que la gent domini les dues llengües en un sentit de capacitat, sinó que les estimi, que les faci seves. I a nosaltres, les esquerres en general, que tenim molts factors de divisió, però hi havia dues coses que llavors compartíem plenament i que jo crec que seguim compartint. Unitat civil, cohesió social. Aquestes són les dues columnes. I jo li dic, en alguns entorns de l'àrea metropolitana de Barcelona, falta català a l'escola. Perquè també li diré, a Catalunya són molt especialistes en dibuixar models teòrics que després, a l'hora de la veritat, no són la realitat quotidiana. Jo he parlat amb mestres que ens diuen ja voldríem fer més, però no podem.
Per què?
Particularment, home, quan els hi hem dit que introdueixin l'anglès.
No, però vostè ara em parlava del català, sí, en les zones de l'àrea metropolitana.
Aquesta, sí.
Quan diu que falta més català, teòricament, la immersió lingüística el que diu és que tot es fa en català, excepte el castellà i l'anglès.
Però no és així, i no, ho sabem.
I per què no és així?
Bueno, no és així a vegades per dificultats del professorat, a vegades perquè la realitat, diríem, de la força del castellà en determinats entorns és molt gran i costa revertir-ho.
Vostè m'està parlant de professors que no fan les classes que haurien de fer en català i les fan en castellà.
Sí. I li estic parlant de moltes zones del territori en el qual el castellà tampoc ha arribat a un nivell de domini, de perfecció que hauria d'arribar-hi.
A on?
Pues miri, no sé, jo sempre cito la mateixa cita perquè ningú pugui acusar, una de l'any 2006... d'Ernest Maragall, que deia, Jo li parlaré d'uns nens de molt a prop dels de Banyoles, que havien estat citats abans, d'uns nois d'Olot, que el diumenge els seus directius em demostraven les dificultats que tenien per fer una presentació pública en castellà en un concurs internacional al Museu de la Ciència. Això està tret del butlletí del Parlament, perquè jo cito... això es va produir el 21 de desembre de 2006. I, escolti'm, també li diré... Això ens ha d'escandalitzar. No, jo crec que la realitat no pot escandalitzar. El que un no pot és desconèixer-la.
Aquesta cita, perdoni, de qui era?
Ernest Maragall i Mira, llavors conseller d'Educació.
Val, si llavors era conseller d'Educació amb un govern socialista, per què no van flexibilitzar la immersió el 2006?
Bueno, és que ho va fer. No recordo una cosa que en deia en tercera hora? És que ho va fer. Per què? Perquè era necessari o es considerava necessari. Però és que és més...
I ara no serveix?
Jo crec que...
És a dir, el castellà en algunes zones de Catalunya, no sé si Banyoles, el que no, tinguin controlats vostès, té problemes en aquests moments?
Jo crec que problemes no, però té marge de millora. A tota societat hi ha conservadors i reformistes. Els conservadors els hi fan por als canvis. I els reformistes els impulsen perquè creuen que hi ha marge de millora. I, escolti'm, a mi el que m'ha sorprès d'aquesta polèmica és que... té un origen ja molt de temps, de molta discussió entre professors i mestres, però és que l'any passat el Departament d'Ensenyament, dirigit per l'honorable conseller Bargalló, va treure un document que es deia el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, l'aprenentatge i l'ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural. I allà s'establia precisament un intent de conèixer la realitat i dir que la realitat lingüística catalana, afortunadament, havia canviat molt en els darrers 30 anys i que l'escola, a la que potser a vegades li demanem massa coses, havia de fer un esforç addicional per ajustar-se a una nova realitat, per transformar-la. I llavors, això ha de fer por. O sigui, quan jo dic, si algú necessita més català, li donarem. Si algú necessita més castellà, li donarem. Si tots necessiten més anglès, els hi donarem. Això és un problema. És que em fa, a vegades, un pèl de basarda. I li diré, probablement avui, si haguéssim de dir només un problema, la qüestió és l'anglès. Jo encara pregunto als meus amics que porten els seus nanos a l'escola pública. Algun nano, alguna nena ha après l'anglès a l'escola estrictament? Ni un! Jo sóc una prova, el que passa és que jo sóc molt antic. Jo vaig aprendre l'anglès al CIC, no a la meva escola. Entre altres coses, perquè la meva escola llavors feia en francès. I, curiosament, vaig aprendre més francès a l'escola que anglès a l'escola s'aprèn, segurament per la proximitat, diríem, de les llengües, no? I, per tant, dir això, això és un pecat gros. Jo crec que el contrari és tancar els ulls a la realitat. I llavors hi ha gent que diu, oh, és que parleu de plurilingüisme. Ojo! Però què és el contrari de plurilingüisme? Monolingüisme? Que és veritat, hi ha gent que defensa una societat monolingüe. Hi havia gent que defensava una societat bilingüe. Nosaltres defensem una societat plurilingüe. I l'escola, que és un instrument social per garantir cohesió, ha de respondre a aquesta necessitat amb naturalitat. Dit així, en general, l'escola fa bé la seva feina, massa bé, pel suport que rep. Jo recordo que vam fer una llei d'educació de Catalunya tan alegres, feliços, en la que marcàvem, entre altres coses, un objectiu de despesa pública en educació del 6% del PIB, que no es compleix ni de llarg. Mm. I, per tant, no ho sé, a mi em fa l'efecte que a vegades són les paraules que hem totemitzat que el que fan és bloquejar un debat que és lògic.
En aquest sentit, senyor Iceta, ha parlat amb Ramon Espadaler, que és diputat del seu grup?
No.
Ahir advertia, no sé si podem escoltar el document, Dani, sisplau.
Si això s'alterés, nosaltres no podríem mantenir aquesta vinculació. Però, compte, no ho diem com un avís, ho diem com a la reafirmació d'una posició política, perquè el model d'educació sustentat en la immersió lingüística és un pilar del catalanisme polític que defensa Units per Avançar.
Més enllà del contingut, quan un dirigent polític surt a fer una declaració dient compte que si es canvia alguna cosa, nosaltres sortirem d'aquest grup, el que està dient és que hi ha el risc que això es canviï.
No, perquè si li pregunten... Clar, si vostè, si jo li dic... escolti, vostè creu que RAC1 hauria de tancar? I vostè diu que
no.
I llavors un tercer diu problemes de continuïtat a RAC1. La viabilitat de RAC1 qüestionada, perquè jo he fet una pregunta amb una intenció normalment...
Si el problema va ser la pregunta que li va fer Ramon Espadaler.
Si a mi em diuen, vostè acabarà amb la immersió, dic que no. I ja està, ja no tenim ni polèmica ni res. Però és que no ho hem dit. I, per tant, ara, jo trobo molt bé que Units per Avançar digui, escolti'm, jo sóc ferm defensor d'aquest model, no vull qüestionar-lo, no vull tocar res, doncs, escolta, estan en el seu dret, només faltaria, perquè massa sovint els debats polítics a Catalunya es plantegen en termes gairebé teològics, de dogmàtiques. I no de pràctiques. Jo per això li dic que vaig recuperar aquest document del conseller Bargalló, i és més, vaig recuperar la polèmica que es va generar al voltant d'aquest document.
Té tota la raó.
Exactament la mateixa.
Sí, sí, es va produir aquesta polèmica, sí.
Després va desaparèixer.
El que passa... És que li volia afegir el que pot ser una diferència per molta gent que hagi pogut llegir aquesta ponència, que no sé si és definitiva, per cert.
Mai són definitives. Aquesta és l'altra. Nosaltres ja no els hi diem ja ni ponències, diem document marc.
O sigui, és un esborrany, de moment.
No, és el text sobre el qual el conjunt de militants socialistes estan discutint, formulant esmenes, si ho consideren, i s'aprova definitivament en un congrés.
No, li deia perquè el punt 35, que és el que parla de... No diu literalment això, però la...
O sigui, no diu això.
No, la flexibilització, perquè ahir crec que vostès van parlar de flexibilització de la immersió. El següent parla... no, l'anterior diu... A la societat... Li llegeixo textualment. A la societat catalana hi ha hagut les darreres dècades un pacte de
convivència en matèria lingüística que s'ha trencat per l'instrumentalització que n'han fet els nacionalismes de la llengua, pel procés independentista que ha associat el català a la seva causa i per una utilització partidista al voltant del seu ús, especialment a l'escola. Ja podríem seguir.
Sí, li pregunto, l'independentisme ha instrumentalitzat el català?
Una part, sí, i tant.
En quin sentit?
Doncs miri, els que han decidit fer un manifest com el manifest Koiné, dient el castellà és un risc pel català i l'hem d'intentar arraconar, això és una instrumentalització.
Però això té a veure amb l'escola, això?
També, home...
El manifest Koiné i l'estudi del català a l'escola.
Ah, però és que és a l'escola la principal, no l'única, ni molt menys, reproductora, diríem, de pautes socials, culturals, lingüístiques. Com quan el ministre Wert va dir que volia espanyolitzar els nens catalans, els nacionalismes tendeixen a intentar utilitzar la llengua com a factor homogeneïtzador de cohesió i a vegades d'enfrontament. Però és que això...
I a Catalunya aquí... hi ha hagut formacions polítiques que han utilitzat també la llengua buscant un conflicte que no hi havia.
Aquí es diu formacions polítiques?
Aquí parla d'independentisme.
Ja, bueno, no, exclusivament. No, però és que l'independentisme són moltes altres coses. Són moltes entitats, són manifestos, són gent que genera opinió i que escriuen a determinats... I escolti'm, legítimament. Però llavors la pregunta és, els que no combreguem, mai millor dit, amb aquests plantejaments, no podem dir-hi la nostra? Els que considerem que l'escola pot fer les coses encara millor, estem condemnats a no dir-ho perquè no sembli que... Jo, a vegades, la veritat, jo crec que un país necessita moltíssimes coses, però, sobretot, esperit crític, llibertat, respecte a les idees que permetin, precisament, a través d'aquest contrast, avançar i millorar. I per això a vegades em fa por, perquè a la que algú aixeca el dit i fa servir alguna paraula tabú, i segurament per això aquí no es fa servir la paraula immersió, perquè ningú pugui dir el que després diuen igualment, s'acaba el debat, perquè es demonitza aquella persona, perquè s'ha atrevit no ja a qüestionar, sinó a dir que s'ha de flexibilitzar, per favor, quan, parlant amb els mestres, ens diuen que, primer, les escoles fan un esforç d'adaptació molt important, perquè qui sap qui necessita més o menys una llengua o una altra? Un conseller? Un grup d'un centre d'estudis o els mestres a l'escola concreta que cada dia s'enfronten amb aquella realitat. Si nosaltres el que volem és, amb aquesta expressió que no m'agrada gens però que ara es fa servir molt, empoderar més els mestres, empoderar més les escoles, precisament recordant l'objectiu, que no és la immersió, sinó el ple domini de les dues llengües, i a partir d'aquí la utilització més racional, més útil, més eficaç dels instruments que tenim a l'abast.
Volia començar per aquí, perquè crec que és una de les qüestions que han generat polèmica, i crec que era important que el màxim responsable del partit, formacions polítiques han criticat, pogués donar la seva opinió. Però crec que la qüestió del cap de setmana és les consultes que s'han produït dins del Partit Socialista, les que s'estan produint a Podem, la prèvia d'una setmana que pot ser de negociació, no sé, vostè em confirmarà si hi ha o no possibilitats
jo amb això, i per això a vegades fer entrevistes, nosaltres tenim un acord en l'organització de tot aquest tiberi de la negociació, que és que per no introduir sorolls ni disfuncions, la informació la dona l'acompanya Adriana Lastra, vicesecretària general del PSOE. Per tant, jo no li puc confirmar si es veuen i llegint no sé on, si era dimarts o era dimecres, no sé què, no ho sé.
D'acord.
Però és que no em correspon. El que sí sé és que tenim un rellotge en marxa. Que el que sabem és que el 3 de desembre, si no m'equivoco, sí, es constitueix el Congrés. Per tant, és veritat que comencem a anar... I què passa? Les negociacions, home, és obvi que és millor que comencin un cop fetes les consultes. Les consultes que han fet els partits, perquè imaginis que, per la raó que sigui, doncs algun partit se'n despenja abans de començar, doncs ja no cal, per dir-ho així, dedicar esforços i temps. Per tant, s'entén que efectivament la setmana vinent començarà aquest esforç d'aproximació de posicions.
És optimista la possibilitat d'entendre's amb Esquerra Republicana?
Miri, jo sóc optimista per naturalesa, perquè quan un es dedica a la política, si no ets optimista, et costaria fins i tot aixecar-te del llit cada dia, no? Sobretot si després veus com van algunes coses. I jo sóc optimista, i és que a més ho vull. Miri, jo no em crec la història de que ara tinguem un risc de dues Espanyes, ni tampoc de dues Catalunyes, però sí crec que hi ha opcions. I l'opció a Espanya en aquests moments és molt, molt clara. Hi ha un bloc progressista, bueno, bloc, dir-li bloc ja és molt dir, però en fi, un espai progressista molt plural i divers, i hi ha un espai conservador menys plural i menys divers, si m'ho permeten. I per tant, estem en aquesta cruïlla i hem de decidir. I com moltes vegades a la història ha correspost a forces polítiques catalanes prendre la decisió i decantar la balança. Llavors, jo, sense que ningú no digui Miquel Iceta pressiona Esquerra... No, jo l'únic que dic és que tots els que parlem de diàleg a Catalunya tenim una certa obligació de no bloquejar la formació d'un govern partidari del diàleg. Només dic això. Ja no dic si com ha de ser, si hi ha garanties de que ens en sortim, si ens en fiem o no ens en fiem. No, això són les discussions que els partits han de fer i explicar les seves decisions. Però a Espanya hi ha aquesta possibilitat. I com jo crec que a Catalunya som moltíssims els que volem diàleg, és més, els que diem que sense diàleg no hi ha solució, que em sembla que jo he de ser optimista i que forces polítiques que realment volen el diàleg no bloquejaran l'única possibilitat de diàleg que en aquests moments està sobre la taula.
Se'n refia d'Esquerra Republicana?
Miri, no em posi el dit a la boca, jo me'n refio. Jo, Esquerra Republicana, jo ara li podria dir, miri, jo em feia una il·lusió bàrbara ser president del Senat i, miri, i Esquerra m'ho va impedir i això és una ofensa que mai no oblidaré. Doncs miri, no li dic. No li dic.
Jo crec però ja ho ha dit.
No, però no li dic.
D'acord,
perquè no ho crec. Perquè, anem a veure, els partits tenim les nostres pròpies lògiques, els nostres encerts, els nostres errors, però sobretot el que tenim són projectes polítics que són diferents. El meu projecte polític no és, en aquests moments, un projecte que Esquerra pugui compartir, ni viceversa. Això és així. Ara, també li diré, si Esquerra dona la seva paraula, com si el PSOE dona la seva paraula, com si Unides Podemos dona la seva paraula, en Comú Podem dona la seva paraula, jo crec que compliran. Ara, que és una decisió important, aquí no ens enganyem i no vulguem amagar el cap sota l'ala. Hi ha una disputa en el si de l'independentisme polític i, efectivament, tota decisió comporta, diríem, avantatges, inconvenients i possibles retrets mutus d'aquestes diverses composants de l'independentisme polític, i podem tenir, jo crec, unes eleccions al Parlament l'any que ve, que no fa, en fi, no falta pas tant. Per tant, en el moment de prendre qualsevol decisió, la gent d'Esquerra Republicana doncs té això molt al cap i els condiciona, com el PSC li condicionen altres coses. És que jo no vull semblar ara d'una equidistància universal, però jo el que vull és que molta gent que segueix amb atenció tots aquests processos tinguin elements de judici per fer-se una composició de lloc. Per tant, Esquerra, jo m'enfio, jo sí, Esquerra diu... faig això, crec que ho farà. Ara, que hem tingut disputes, discussions, desencontres amb Esquerra, home, de fet, hem anat amb una seqüència d'eleccions perquè Esquerra va decidir no donar suport a uns pressupostos, amb raons que tenien que veure amb els pressupostos, segons ells, i amb altres que no tenien directament a veure amb els pressupostos. Jo ho vaig criticar molt, però escolti'm, està en el seu dret. És un partit, mai millor dit, independent. No només independentista, independent, sobirà.
En aquest sentit, vostè ara feia una referència que també li volia preguntar. Diu, a mi em feia molta il·lusió ser president del Senat, d'acord. El dia 3 de desembre es constitueixen, si no recordo malament, les cambres. Hi ha alguna possibilitat que de cop tinguem una sorpresa i Miquel Iceta sigui candidat a una de les dues cambres com a president?
No, de les dues impossible, perquè al Congrés has de ser diputat i no en soc. Senador podria ser-ho encara... però no, perquè em feia il·lusió ser president del Senat, però me'n fa molta més ser president de la Generalitat. I amb unes eleccions properes, jo crec que la meva obligació... Hi ha gent que li costa entendre-ho i acceptar-ho, no? Jo, també em pregunten, i tu no t'agradaria ser ministre? Clar, jo no em vaig ficar en política per fer coses que m'agradessin, sinó per participar d'un projecte col·lectiu en el qual es reparteixen les feines. I ara la meva...
Però si el truquen...
Sí, però també pots dir que no, eh? A la vida sempre hi ha alternatives.
Vostè diria que no a ser ministre?
Jo en aquest moment sí, diria que no, perquè crec que la meva obligació està en un altre lloc. Jo sóc en aquest moment el líder del PSC, que és un projecte col·lectiu, i jo, miri, puc equivocar-me, però no puc conscientment fallar a la meva gent. I jo sé que el meu partit ha fet un esforç molt gran per promoure la meva candidatura, per promoure el meu lideratge, per oferir una alternativa a la societat catalana, i ara em semblaria... Crec jo que si jo els digués, escolteu, hasta luego, Lucas, perquè m'han ofert una cartera que m'interessa molt. També li diré, hi ha gent que diu, compte, perquè et pots estar equivocant, perquè la solució al problema de Catalunya no només es fa des de Catalunya, sinó que requereix també... I tenen raó, no dic que no. Ara, hi ha coses que poden fer potser altres millor que jo, i jo crec que en aquests moments, doncs, la de liderar el PSC i encapçarar la llista socialista en les properes eleccions al Parlament de Catalunya, jo estic en condicions de fer-ho i no tinc dret a desviar-me d'aquest objecte.
Sap que ahir hi va haver-hi un primer debat al voltant d'aquestes possibles noves negociacions, abans que comencin les negociacions, tot i que, com Jordi Mercader deia, les negociacions sempre comencen abans de que es digui, abans de que es produeixi físicament la trobada, diguem-ne, entre l'equip negociador del PSOE i d'Esquerra Republicana, hi ha hagut la primera diferència sobre el contingut de la segona taula de negociació, que és la que demana Esquerra Republicana.
La segona taula? Sí. Jo m'he perdut una mica,
A veure, la primera...
Perquè la rodona és la quadrada, és la de IKEA, no. O és una que es fa a mida?
No m'ho faci, això, senyor Iceta. Hi ha una
és diumenge al matí.
Hi ha una primera taula de negociació, que és la de la investidura del govern d'Espanya, que hauria de portar, si volen els vots d'Esquerra Republicana, a una segona, que és la de debat sobre el conflicte a Catalunya. Esquerra Republicana diu que ha de ser una taula entre dos governs, entre Moncloa i la Generalitat.
Però si aquesta taula ja existeix. És que jo...
Quina és?
La Comissió Bilateral Generalitat.
L'ordinària.
I tan ordinària que es troba de Pasqües a Rams, diríem. Però,
o sigui, no n'hi haurà una altra diferent que la que hi ha allà.
Si es vol entre governs... Anem a veure, uns governs... Jo, la veritat, a mi, que facin la taula que convingui. Perquè si un vol diàleg, el que és absurd és que digui vull diàleg, però en canvi condiciono el diàleg a un format d'una taula que ha de ser hexagonal.
Però Pedralbes era una taula convencional Comissió Estat bilateral?
No, Pedralbes era menys que això. Pedralbes eren tres coses, que jo també li demano a la gent, escolta, jo ho tinc penjat a internet. Declaració de Pedralbes. Hi ha un problema polític. Només es resoldrà a través del diàleg i hem de garantir preservar la seguretat jurídica. Això és el que diu Pedralbes, no diu res més. És veritat que després, al mes de febrer, hi va haver-hi una proposta més concreta, però allò ja no és Pedralbes, és febrer, que estava encapçalada. Recordem la declaració de Pedralbes i ara proposem... Jo és que m'ho sé tot bastant perquè ho vaig seguir molt de prop. Jo el que dic és, si es vol diàleg, trobar el mecanisme, l'instrument, ha de ser molt senzill. Altra cosa que aquí poden tenir raó els companys i companyes d'Esquerra són les garanties. És a dir, tu pots... I no és fàcil, perquè abans de començar... És com si algú li diu, qui va fer la Constitució? Doncs, home, tu pots dir, no, es va aprovar el Congrés, el Senat, i va ser sotmès a referèndum. Però, no vull exagerar, però la Milagros no crec que em desmenteixi, el 60-70% va sortir del reservat d'un restaurant. És a dir, el diàleg es produeix com es produeix i després es formalitza. Per què jo dic si és relació entre governs, comissió bilateral? Perquè els governs tenen unes obligacions que els partits no tenen. Els governs s'han d'ajustar molt a la legalitat i al mecanisme institucional. I en aquest cas el tenen marcat per l'Estatut amb una reivindicació que va costar molt aconseguir per part de les forces polítiques catalanes. Jo me'n recordo que hi havia gent que deia que la bilateralitat acabaria amb Espanya. I que això no era acceptable. I que com podien estar en una mateixa comissió al mateix nivell dos governs d'ordre diferent, perquè un és un govern autonòmic i l'altre el govern de l'Estat. Jo me'n recordo barallant-nos mil·límetre a mil·límetre perquè allò quedés clar. I per tant, si es vol una relació entre governs, hi ha un mecanisme institucional molt formalitzat que pot servir per això. Si es vol una discussió en els parlaments, també es pot fer. Sí, el Partit Socialista, a la legislatura anterior, va impulsar i va fer que es creés una comissió per la revisió del model territorial. Què va passar? Que va haver-hi partits que van considerar que aquesta proposta o aquest instrument no era vàlid i ni tan sols hi van participar. Per tant, tu tens possibilitat de relació entre governs, possibilitat de treball parlamentari i possibilitat de relació entre forces polítiques. Si a mi em diguessin, tu com començaries? Jo diria molt discretament. Jo crec que, com precisament les posicions són molt allunyades, si volem de veritat acostar-les, no hem ni de precipitar les coses, ni pensar que obtindrem resultats molt ràpids, ni que haurem de treballar, per dir-ho així, amb llum i taquígrafs des del moment zero. Crec jo. Ara, l'acord al que s'arribi serà el meu i estaré encantat de la vida.
En aquest tipus de reunions, vostè creu que seria factible que hi hagués una participació del president de la Generalitat i fins i tot del president del govern d'Espanya, que es trobessin Pedro Sánchez i Quim Torra?
Miri, no està escrit enlloc que, per exemple, en una reunió de la Comissió Bilateral hi puguin els presidents. Ara, pot anar qui vulgui. Però jo crec que el president de la Generalitat, que de forma molt solemne el mes d'agost ens va dir que la propera fase política era de confrontació, no sé si és la persona més adequada per desbrossar el terreny, per fer de trencagel. Però, en fi, això cada partit, cada govern, cada institució tria els seus interlocutors. I l'altra part ha d'acceptar-los i reconèixer-los, si no ja ni comença, per dir-ho així, aquest procediment. Jo mai faria, com es fa sempre en política, especialment en política internacional. Quan arriben els presidents, l'acord està ja molt fet, per no dir fet del tot. I per tant, i és lògic que sí sigui, perquè els presidents van a tancar l'acord i subscriure'l. I per tant, primer treballen uns altres, fins i tot a Europa no són a vegades ni ministres, li diuen xerpes, els que van a preparar una cimera i el seu...
Abans perquè... la Sara ens deia camàlics, abans, no?
Bueno, és que segurament en català camàlic és millor que xerpa, no?
No, ho deia per això, per una
no, però vull dir que sí, que són camàlics perquè són els que porten...
Exacte, el pes.
Bulto, el pes de l'assumpte, els que han d'obrir camí, els que han d'explorar a vegades noves rutes. Un president que ho és, explorar noves rutes, si algú no li ha aclarit una mica el camí...
I
per això jo el que demano a tothom és que realment la voluntat de diàleg sigui certa i ferma i molta generositat, molta paciència, molta intel·ligència, perquè a Catalunya, entre altres coses, estem pagant en aquests moments una frustració generada per expectatives desmesurades. Jo entenc molts independentistes amb els que parlo que les coses no han anat com ells pensaven que anirien i com se'ls hi havia dit que anirien. I llavors, clar, quan una genera una gran expectativa que després no es compleix, ve una frustració i a vegades, fins i tot, de la frustració se'n deriva una ira, no? Em perdono l'expressió, un cabreig. I per tant, jo ara no voldria que després de veure com, generant expectatives desmesurades, ve una gran frustració, tornessin a cometre tots plegats aquest error. O sigui, a mi quan em diuen, i això es resol per una investidura? Mira, no. Això es resol si hi ha ganes, amb un govern disposat a dialogar a Madrid i a Barcelona, i treballant. Treballant, al principi, molt discretament. Com més sigui important l'acord que es pretengui i els canvis que es pretenguin, més discretament i més temps necessitarem per arribar-hi.
En aquestes converses es pot parlar de tot? Es pot parlar de l'autodeterminació?
Oh, clar. El que passa és que aquesta acaba molt ràpid. Vostè em demana l'autodeterminació, jo li dic que no, i passem els postres. Jo sempre dic, escolti, cal que algú renunciï a alguna cosa? No. Jo no li demanaré a un independentista que renunciï al seu projecte. El que sí li diré és, si vols arribar a un acord, hem de començar per coses en les que hi hagi un terreny comú que el permeti. O sigui, per exemple, jo no sóc ningú, però una...
Home, una mica sí.
No, però no sóc ningú, diríem, en aquesta decisió que en aquests moments ha de prendre Esquerra... Jo em pensaria les coses una mica més enllà d'una investidura. La investidura permet posar un govern. Però, escolta'm, aquest govern, en el primer trimestre de l'any vinent, haurà de presentar un projecte de pressupostos. Aquest govern, aviam si fan el fotut favor de renovar el sistema de finançament. En aquest govern li haurem d'exigir determinades inversions i prioritzades. I d'aquest govern podem treure també doncs, que hi hagi determinats conflictes de competències que es resolguin positivament. O sigui, la llista probablement seria bastant interminable. Podríem anar a la llista dels 46 punts del president Puigdemont o la del 23 que feia Artur Mas, que va fer gràcia que la següent ja era el doble. Exacte, no? Doncs hi ha moltes coses. I llavors la gran pregunta és, en benefici d'un objectiu que ho arreglaria tot d'un cop, renunciem als avenços possibles que milloren la qualitat de vida dels catalans i les catalanes i la perspectiva de futur del país? Jo crec que la resposta és clara. Tu no pots renunciar a avenços concrets en benefici d'un... El que jo dic, em perdó, ja te veré, María José.
En aquest sentit, deixem preguntar-li, perquè com que és la primera entrevista que el sentim després de les eleccions, li vull fer una qüestió que jo pensava durant tota la campanya, que va ser molt curteta, però molt llarga alhora també. Ho va passar malament, vostè, en campanya, per la posició del PSOE respecte a l'independentisme, tenint en compte que sabia que finalment s'hauria de negociar?
La veritat és que no. Jo, per passar les coses malament, ha de ser molt especial. Però entenc el que em pregunta. Miri, jo ara recordo, parlàvem del mes de febrer, quan es va trencar aquella negociació i es van tombar els pressupostos, i jo recordo una conversa meva amb un dirigent molt important d'Esquerra Republicana, i li deia, mira, Pere... mira, Pere,
si això pot ser ara... qualsevol altre, sí, però tots si ens ha vingut al
si
cap.
Si això
algú
surt malament ara, ho haurem de reprendre. Però ja no ho reprendrem des del mateix punt, sinó que estarem, per dir-ho així, a menys 10, perquè s'haurà trencat la mínima confiança que semblava que s'anava construint. Jo li deia, hem de ser tots molt conscients. I per això a mi no m'ha estranyat que en el discurs polític de Pedro Sánchez hi hagi hagut una actitud molt més reticent. Per d'on veníem? No, ja no dic ni si té o no raó. I per les coses que estaven passant aquí. O sigui, ara, afortunadament, perquè com tot va molt ràpid, però els dies en què hi havia una reacció a la sentència que tenia alguns elements, per dir-ho així, per no dir violència, diguem-ne, de virulència, era tot molt complicat.
És cert.
I, per tant, un president del govern d'Espanya, que a més ha vist que el seu projecte s'ha vist estroncat perquè l'independentisme en un moment determinat l'ha deixat caure, també legítimament i amb ús de les seves facultats, no dic jo que no, doncs va marcar les seves distàncies. I hi havia una cosa que era molt important i que sempre havia defensat Pedro Sánchez, però que després va canviar una mica l'èmfasi. Sempre es deia diàleg dins de la llei i després de cop i volta semblava primer la llei i després el diàleg. No és que es diguessin coses diferents, però l'èmfasi era diferent, perquè la situació era diferent. I per tant jo crec que, a part del respecte mutu, del reconeixement mutu, també hi ha l'empatia. Una ha d'entendre per què l'altre està com està. No per donar-li la raó, sinó senzillament per posar-te bé en una negociació, que és molt complexa.
Ara em parlava d'algunes de les coses que deia Pedro Sánchez. Escoltem la seva entrevista a la cadena SER, sisplau.
El artículo 155 se puede aplicar con un gobierno en funciones, sin problema. Eso, sin duda alguna, el gobierno de España lo ha estudiado y no habría ningún problema ni desde el punto de vista de la constitucionalidad ni, sin duda alguna, de la legitimidad.
Va parlar del 155. És cert, senyor Iceta, que vostè li va recomanar personalment que no tragués en campanya el concepte del 155?
No. Jo m'atribueixen a vegades unes virtuts i unes capacitats i un poder que realment enyoro, no? No, jo crec que... Abans dèiem també el de la pregunta. Si jo li pregunto a qualsevol president del govern d'Espanya, si arriba el cas d'una il·legalitat d'una comunitat autònoma, vostè està disposat a aplicar l'article 155? És que no em pot dir que no. És que ha de dir...
Que sí, però vostè com a animal polític sap que una pregunta d'aquest tipus pot perfectament redirigir i dir no estem en aquesta situació, però, no fem política ficció, etcètera.
Pots dir el que vulguis, però és que aquí va haver-hi l'aprovació de lleis manifestament il·legals, la convocatòria d'un referèndum il·legal i una declaració unilateral d'independència. Pensar que quan es respon amb una pregunta que té a veure amb això, la resposta serà exactament la mateixa que podies donar abans que passés tot això. O sigui, jo crec, no cal que tots estiguem d'acord, pràcticament diríem res, però sí que cal que tots fem un esforç d'entendre per què l'altre defensa una determinada posició, encara que no sigui la nostra.
Doncs ara...
I per tant, que el president del govern d'Espanya, després de tot el que ha passat, després que es faci servir com a consigna, ho tornarem a fer. Després d'escoltar un president de la Generalitat dient que tornarà a convocar un referèndum. Després resultava que no ho havia parlat amb ningú i ningú l'ha seguit, no? Però tot això s'ha produït i s'ha produït en seu parlamentària. Vull dir que nosaltres mateixos no devaluem el valor de les paraules. I, per tant, a mi no em va estranyar gens, no?
Quan ara fa la referència de... quan un periodista pregunta, doncs es fa la resposta. Ara li diré una cosa que no hi havia cap periodista preguntant, sinó en el debat d'investidura. Pedro Sánchez es refereix a Catalunya i fa tres propostes. La primera d'elles és recuperar el delicte per convocar un referèndum. Això continua dempeus o de moment s'aparca?
No li sabria dir perquè no ho sé. Ara, jo sí que li puc dir una cosa. Quan convocar un referèndum il·legal era delicte, la pena era de 3 a 5 anys. Per tant, molt inferior a la de sedició i moltíssim més baixa que la de rebel·lió.
Vols dir que hagués estat molt millor per als...
No, no dic res, perquè ja...
Per als empresonats quan, que hi hagués estat
aquí,
delicte.
Quan vinc aquí, com em pregunteu també, després em trobo coses. No,
aquí a on?
No dic res.
A RAC1?
A RAC1.
Ah, sí, però per què a RAC1?
Aquí va néixer l'indult.
No, sí, és veritat.
No ho recordeu?
És veritat.
Aquí va néixer l'indult. Jo dic el que dic, no dic res més.
D'acord.
Per què es va eliminar aquest delicte? Es va eliminar precisament en un moment que ningú s'havia plantejat que es pogués produir. Hi ha una discussió que és legítima. Això ha de ser delicte o no?
Mm.
I és una discussió legítima. Ara, a mi totes les coses que els partits proposem que tenen una traducció, per dir-ho així, legislativa, és a dir, que no depenen de la voluntat ni d'un partit ni d'un govern, sinó, en aquest cas, del Congrés dels Diputats i del Senat, a mi em tranquil·litzen molt, perquè tu pots portar la proposta que vulguis, però després serà debatuda i serà, esperem, millorada, o, en fi, o es deixarà caure. No?
Sospito que hi haurien majories per recuperar el delicte a Espanya.
I podien haver majories molt bé. Aquí vam veure una campanya electoral que em feia molta gràcia, perquè hi havia les tres dretes, que era una espècie de fandango. Una que deia, no, llei de seguretat nacional. L'altra deia, 155 permanent. I els últims amb arribada han dit estat d'excepció. Sort que no hi havia ningú més, perquè la següent no sé quina era. S'ha plantejat, cosa que no havia passat almenys referit a Catalunya mai, fins i tot l'oportunitat d'il·legalitzar partits independentistes. Ara, a mi tot això, i perdoni, perquè diran, l'Iceta torna a portar l'aigua al seu molí. Si l'alternativa és aquesta, bloquejar l'altra és sensat? Ho sento, és temerari.
Senyor Iceta, ara que teòricament, això no podem posar mai la mà al foc, s'ha acabat el cicle electoral, teòricament, perquè a vegades ho sembla i després ja veurem.
Vostè afina molt.
No. Soc optimista, perquè periodísticament també li dic que estaria bé que tinguéssim uns mesos sense campanya electoral. I sol passar que els discursos polítics de calat, quan hi ha la proximitat d'unes eleccions, es modulen, diguem-ne. Ara que teòricament s'ha aparcat això, jo li pregunto, amb tota l'honestedat que sé, vostè té una idea clara de com se soluciona aquest atzucac polític català i espanyol?
Jo sí, pobre de mi. El que passa és que no m'atreveixo ni a dir-ho, però sí. Miri, davant d'un problema com el que tenim, bàsicament jo crec que hi ha quatre vies, no? Hi ha una que és retrocedim, aviam si trobem en el passat alguna solució. L'altra és deixem-ho córrer i ens quedem com estem. I queden dos. Un és la ruptura, la independència, efectivament, via fora, i l'altre és la reforma. És la recerca d'un acord per enfortir l'autogovern, per enfortir el finançament, per garantir un protagonisme a les decisions que s'han de prendre a nivell estatal, etc.
Parla de reforma estatutària o constitucional?
Les dues. Per mi les dues. Jo és que, miri, cadascú té els seus referents i els seus mestres. Jo recordo molt, i quan més temps passa més, converses amb Pasqual Maragall. I en Pasqual un dia estàvem parlant de la reforma estatutària i em mira i diu, bueno, estem fent això perquè la reforma que s'hauria de fer, que és la constitucional, no està a les nostres mans. És a dir, que almenys del dirigent polític que va impulsar la reforma estatutària, hi havia una plena consciència que la millor reforma, la que podia acollir més les necessitats, era la reforma constitucional. Per això jo dic que a mi m'agradaria fer les dues en paral·lel. Però també diré, com abans he fet una crítica una mica forta a la generació d'expectatives exagerades, escolti'm, si vostè em preguntés, vostè creu que es pot fer una reforma constitucional amb aquesta legislatura? Jo li he de dir que no. Jo no vull enganyar ningú. O sigui, jo ara m'he posat com dues màximes, no vull enganyar ningú, ni vull dir mentides. Puc equivocar-me, però no vull.
Però una reforma constitucional, senyor Iceta, diu, és difícil, entenc, amb la conjuntura. Però seria una reforma constitucional, des del seu punt de vista, des del seu cervell polític, per aconseguir què? És a dir, un estat que fos més...
Federal. No, és que això nosaltres tenim...
Més autogovern, per tant.
Un autogovern... Jo, miri, encara matitzaria més. Un autogovern de més qualitat. O sigui, jo crec que en aquests moments a la Generalitat, més que fer-li falta més competències, el que li falta és que pugui exercir en plenitud les competències que té atribuïdes.
I per què no pot fer això?
Bueno, perquè hi ha un Tribunal Constitucional que tendeix a donar la raó a l'Estat, quan hi ha conflictes de competències, perquè l'Estat, o millor, per ser més precisos, els governs successius tendeixen a un avís, diríem, expansiva del seu poder, perquè saben, a més, que després trobaran un aval constitucional. I hi ha gent que diu, és que el del Tribunal Constitucional no s'aguanta. Bueno, recordem la LOAPA, que va ser l'altre exemple, un contraexemple. El Tribunal Constitucional, davant d'una llei orgànica que havia estat aprovada amb la majoria corresponent, diu això no val, perquè això va en contra del que la Constitució, estableix. Per tant, nosaltres, ja li dic clarament, nosaltres tenim una feina feta l'any 2013, que es diu Declaració de Granada, on jo crec que hi ha molts dels elements que podrien ajudar a la solució. Ara, vostè em dirà, oh, és que els independentistes no ho volen. I jo li diré, no, i les dretes més espanyolistes tampoc. Ara, si vostè em demana la meva solució, la meva proposta, és aquesta. Ara, jo el que no diré és, com no vull dividir a la gent, com no vull mentir, jo el que no els diré és, i això ho farem la setmana vinent, perquè en democràcia, i això ho oblidem tots en un moment o altre, l'únic camí és el convenciment. L'únic camí és el de les majories establertes. L'únic camí és el del diàleg que arriba a una negociació i que acaba amb un pacte. Un pacte en el que normalment tots cedeixen. Tots. Ja a la Constitució hi ha històries curiosíssimes de gairebé intercanvis, llibertat d'ensenyament per llibertat de vaga. Va haver-hi, va ser apassionant allò. Perquè, clar, l'avantatge d'una Constitució és que estava tot sobre la taula. I, per tant, cap partit podia dir jo vull guanyar tot amb tot. No, doncs tu imposaràs més el teu criteri amb aquests temes, però a canvi jo vull, perquè considero que això és més important per mi o pels meus. No? I van trobar un camí. Jo crec que hem de trobar aquest camí, que no és fàcil. Però també vull recordar, els catalans vam obtenir un consens molt ampli un dia que la Sara em corregirà si m'equivoco, però em sembla que era el 30 de setembre del 2015, quan el Parlament de Catalunya aprova una proposta d'estatut. La negociació va ser, la vam acabar la nit abans. Perquè la part de...
2015 no devia ser, oi?
No, 2015 no.
Perdó, 2005. Ah. He posat un...
Una dècada de més.
2005. Imagina't, doncs en aquell moment hi va haver-hi un moment màgic d'un consens molt gran que tothom era conscient que seria, per dir-ho així, el resultat inferior a aquell, perquè la lògica dels estatuts...
Tot i que s'havia promès que s'aprovaria.
És que, no, va dir, aprovaré el que venga del Parlament de Catalunya. Jo quan sento algunes coses... Jo sap que em va passar amb una altra frase del Zapatero, que és un tio collonut, va anar al Senat i va dir literalment el concepto de nación es discutido y discutible. Jo quan el vaig sentir vaig quedar pàl·lid. Vaig pensar, si el president del govern d'Espanya va al Senat d'Espanya i els hi va dir que això de la nació no se sap ben bé què és, diu, aquí prendrem mal.
Vostè ho sap, què és la nació, senyor
no,
Iceta?
No, és que no ho sap ningú.
Però vostè creu que Catalunya és una nació?
Sí, però és que ho hem cregut sempre. Nosaltres, miri, el nostre Consell Nacional es diu així, però és veritat que molta gent fa una equiparació de nació amb estat. I això, lluny d'acostar-nos a la solució, més aviat cronifica el problema.
Demanaré preguntes brevíssimes i respostes, si us plau, brevíssimes, perquè haurem d'anar acabant. I, perquè, en fi, una conversa amb Iceta sempre és apassionant i apassionada,
sí.
També. Milagros, m'ha demanat abans la Sara.
Va, sí, perdona.
Molt breu, sisplau, eh?
Sí, és una pregunta sobre... és una anàlisi política. Ara que arriba...
Gràcies per l'assistència, Sara. No, si li demanes una tesi doctoral política.
No, però demano una resposta d'anàlisi política en el sentit de que és veritat que ara al desembre hi haurà un congrés del PSC, probablement el més plàcid dels últims anys, perquè Miquel Iceta...
Ui, espérate, que els congressos saps com comencen, però com acaben?
Sí, 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 però sembla, la previsió sembla. És que sigui el més plàcid. Vostè va agafar les regnes del PSC el 2014 en un moment de crisi interna del partit i és veritat que en els últims 5 anys el partit ha seguit una línia ascendent. Però també és cert que el PSC no guanya unes eleccions municipals des del 2007 i no ha guanyat unes eleccions generals a Catalunya des del 2011, si no recordo malament. Sí. Jo li voldria preguntar, ara que hi ha hagut en aquest any eleccions municipals i eleccions generals, dues, i les ha guanyat Esquerra Republicana, per què creu vostè que Esquerra Republicana està guanyant les eleccions a Catalunya?
Perquè convenç a més catalans que cap altre partit del seu projecte.
Anàlisi impecable.
No, anàlisi impecable. Perquè què? Anem a veure. Jo no discutiré mai els mèrits dels altres. La democràcia amb això és una mica punyetera, si em doneu l'expressió. La gent vota. I quan un partit guanya, i per això a vegades m'ha estranyat, per exemple, Esquerra a vegades presenta signes com d'inseguretat, no? I jo penso que és raro, perquè és el partit que guanya. Ara, per exemple, ha passat una cosa, tenim un sistema electoral a vegades una mica que fa filigranes. Esquerra ens ha tret més distància en vots aquesta vegada, al novembre, que a l'abril. I, en canvi, hem reduït la distància amb escons. És raro. Però, si es fa la lectura, jo crec correcta, a més, amb més partits presentant-se, Esquerra ha tret un magnífic resultat. Mm. I el que és més important per mi, perquè el resultat ho és, però Esquerra ha marcat la pauta política. Esquerra ha marcat la pauta de dir, jo sóc independentista, vull la independència a través d'un referèndum, però vull també governar Catalunya, no vull bloquejar la política espanyola i estic disposat a dialogar amb sinceritat.
Li demanaré que no em doni aquests cops a la taula perquè s'està sentint des de casa amb molta intensitat.
És que quan sento càtedra m'agrada sofrellar. Però,
i és molt antiga, té 20 anys aquesta taula, al final
caurà. Però vull dir, Esquerra ha guanyat. Ha guanyat no només les eleccions, sinó jo crec que el fons del debat. La cosa és, s'atrevirà a mantenir aquest rumb o hi haurà obstacles en el camí que el torçaran? Aquesta és una pregunta per aquests dies.
Milagros.
Intentaré ser concisa. Des de la discussió de l'Estatut o des de la segona majoria absoluta del PP amb José María Aznar, el que hem vist és que l'eix polític ha anat tant a Catalunya com a Espanya progressivament decantant-se sobre l'eix identitari o el debat nacional, per entendre'ns, no? Hem vist en aquest tipus de debat una cosa que jo en dic l'efecte arrossegament, que sempre té conseqüències nefastes. Va haver-hi un efecte arrossegament entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió en temps del tripartit i Pasqual Maragall, que va fer pujar l'aposta de l'Estatut i va fer inassumible l'Estatut que es va portar a Catalunya. Jo també recordo aquelles nits de negociació que venien, i ara drets històrics, jo pensava, mare meva, el PSOE què dirà d'això, no? Llavors, el mateix s'ha produït a la resta d'Espanya en aquesta última fase política. I a mi em fa por l'efecte arrossegament del ressorgiment d'una idea d'Espanya, d'una identitat essencialista que representa Vox, Ciudadanos i també el PP en aquests moments, sobre el PSOE. Serà suficientment valent el PSOE per resistir aquest efecte arrossegament que tindrà aquesta dreta cada vegada més d'identitat nacional essencialista?
Doncs la resposta no pot ser tan clara com la voldria la Milagros. Jo espero que sí, però també dependrà de les condicions en què es trobi. Efectivament, hi ha hagut un retrocés. La posició, sobretot de l'Aznar i la idea d'Espanya que la dreta ha intentat imposar, ha espantat. Això ja ens va passar amb l'Estatut. Jo recordo que quan s'estava discutint l'Estatut ja a les Corts Generals hi havia una campanya ferotge del PP i més aviat el PSOE callava. I els hi dèiem, escolteu, us equivoqueu, perquè això no es pot esquivar. És preferible dir, doncs miri, jo crec això. I jo crec que és veritat, l'esquerra espanyola moltes vegades ha estat acomplexada per la idea d'Espanya. Perquè sembla que més Espanya és la dreta i l'esquerra sigui menys Espanya. No és menys Espanya, és una Espanya diferent.
Però si es deixa arrossegar, no és també la possibilitat de que el PSOE acabi morint en aquesta batalla?
Bueno, va estar a punt. És que aquí nosaltres som partits, en aquest cas el PSC i el PSOE, que jo a vegades faig la broma de que hem tornat del més enllà. El PSOE estava absolutament desahuciat, absolutament, i va ser precisament Pedro Sánchez, que va ser molt valent, a vegades molt més amb la formulació teòrica que després amb la pràctica concreta, el que va aixecar una bandera i va redreçar una organització. I aquí, vaja, jo tinc una col·lecció d'esqueles que ens havien publicat i, en fi, han estat prematures. Per tant, però té a veure amb això. Tu estàs convençut de la teva idea? Doncs l'has de defensar.
No perquè si no...
Ai, perdó. Perquè si no, s'imposa la idea de l'altre, que té un efecte arrossegador. I és veritat, el centre de gravetat, les darreres campanyes, el tema ha estat, tu estàs elegint un govern per Espanya, però només parles de Catalunya. I parles de Catalunya en clau negativa, com de por. Ara, jo no crec que això sigui tot Espanya. Jo crec que això és sobretot
Madrid.
Perquè ara, per exemple, vaig estar a Andalusia fa poc i tenim la sort que molts conciutadans nostres han tornat cap allà. I han tornat feliços.
Com que han tornat cap allà?
Sí, bueno, gent que va venir en la immigració i que ara, en el moment de la jubilació. Ha tornat cap allà. I per tant...
Però no té a veure amb el context polític, em vol dir.
No, però té a veure amb la consciència social. Quan una persona que ha viscut 30, 40 anys a Catalunya, que és andalús, i que torna a Andalusia, i torna parlant bé de Catalunya, de les oportunitats que hi va trobar, dels records i dels fills i nets que deixa, són els que més ajuden a que hi hagi un coneixement més clar del que és Catalunya i del que Catalunya demana. I això, per mi, és un motiu també d'optimisme.
Però brevíssim, sisplau, Anxo, perquè és que sí, em tallaran les cames a tothom avui. Molt breu, sisplau, Anxo.
Sí. Buenos días, señor Iceta.
Buenos días.
¿Qué incidencia cree que puede tener la sentencia de los ERES sobre la negociación de la investidura? Y sobre todo pensando en el posible plan B, que me va a decir que no existe, pero si no sale este, la otra vía es un acuerdo con el PP, de alguna manera. Eso, ¿qué incidencia cree que en este escenario que tiene la sentencia que conocimos esta semana, que se supo después de las elecciones, mientras que la otra salió antes, ¿no?
Yo creo que ninguna. Lo que pasa es que decir ninguna es mucho decir.
En català,
sisplau. Ah, doncs llavors en català. Jo crec que no en tindrà cap. El que passa és que no vol dir que no sigui important i que no tingui incidència, però conseqüències em fa l'efecte que no, perquè, en fi, cadascú té la seva història, però no veig el PP, que intentarà, lògicament, treure profit polític d'aquesta sentència, té prou ploma a l'ala, si m'ho permet, amb el terreny, diríem, de la netedat de la gestió pública, com perquè jo crec que no pugui treure cap mena d'avantatge sobre això.
¿Y qué le parece a usted?
Espera, Anxo, és que aquí doble turno ja és demanar molt, eh? Què vols preguntar?
No, ¿qué le pareció la sentencia en un balance urgente?
Ah, vaya.
A mi la sentència me pareció dura. Em va semblar molt dura. El que passa és que és una sentència. Nosaltres, si estem dient alguna cosa, és que les sentències s'han d'acatar. En aquest cas, a diferència d'altres, aquesta sentència es pot recórrer davant del Suprem. Per exemple, hi ha un debat molt maco sobre la malversació. La sentència del procés doncs, no va condemnar per malversació a determinats consellers perquè no hi havia una relació directa entre la seva decisió i un presumpte desviament de fons públics, etc. Però és igual, les sentències s'han d'acatar. Qualsevol desviació de fons públics, encara que no sigui per beneficiar persones concretes, membres d'un govern, s'ha d'evitar i s'ha de castigar.
Mercader, pregunta o maldat, o què vols fer? Fas cara de maldat, Mercader, no sé per què.
No, perquè ara, fa un moment parlava amb Miquel dels silencis del PSOE, quan la qüestió identitària explota tot Espanya. Jo crec que ha estat manifest, sobretot, el tema de la defensa del projecte federal. O sigui, el projecte federal ha estat desaparegut durant mesos del discurs del PSOE. I no acabo, no acabo de, jo mai he acabat d'entendre quina por fa la defensa federal clara, diguem-ne.
Bueno, té a veure, en part, amb la història d'Espanya. Espanya és l'únic país del món on el federalisme es considera sinònim de disgregació. És l'únic. Tots els països del món, els sistemes federals, són d'integració i, per tant, d'unitat. Menys Espanya. Algú diu que té a veure amb un record vaga de la Primera República. No ho sé, però això és així. I després una altra cosa, que és que Espanya és tan plural que jo comprenc perfectament que potser a Castella-La Manxa, per dir algun lloc, no tinguin una ambició federal, en el sentit de que el sistema autonòmic ja s'ajusta al que volien. I clar, com cadascú defensa les coses i les veu des del seu punt de vista, com és natural, doncs la necessitat de federalisme no és ni molt menys uniforme. I els catalans que són federalistes lluitem contra dues coses. Lluitem contra una manca de sensibilitat federal de la resta d'Espanya, però també contra una manca de sensibilitat federal Catalunya endins, perquè hi ha molta gent que això li sembla, per dir-ho així, poc, o que arriba tard, no? I com aquí això cap amb un Twitter i encara et sobren caràcters, doncs moltes vegades les discussions s'acaben fins i tot abans de començar.
Acabarem aquí i haurem de convidar fins i tot tertúlia, ja també, amb l'Anxo Lujil de la Milagros Pérez Oliva, la Sara González i el Jordi Mercader, que agraeixo moltíssim. No? Però li faré una darrera pregunta, senyor Iceta, que tenia prevista i que pel temps pensava que no es donava temps, però tenint en compte que, parlant de les negociacions, que el PSOE està demanant una abstenció a un partit, el líder del qual està en aquests moments a la presó, té lògica que algun membre del Partit Socialista, no sé si vostè mateix, no sé si des de Madrid, visitin aquest líder polític a la presó per parlar amb ell sobre aquesta negociació?
Sobre la negociació no sé, però visites de dirigents i alcaldes socialistes...
Algú que tingui pes, diguem-ne, negociador, diguem-ne.
Jo ara no assenyalaré amb el dit, però han sortit publicats. Sí, hi ha hagut molta connexió, no només amb Oriol Junqueras, sinó amb altres, i també amb els Jordis. Vull dir que no és per manca de connexió, de comunicació, el que pugui distorsionar aquesta negociació. Jo crec que tots ens coneixem prou bé, sabem quins són els plantejaments. A mi el que m'arriba, però m'arriba, i ho he llegit en algun mitjà, sembla que l'Oriol Junqueras s'inclina més aviat a favor de no bloquejar la possibilitat d'aquest govern, i crec que això és molt coherent amb el seu plantejament polític de sempre. Però quan hi ha aquestes negociacions, tota opinió està sota sospita. I algú deu pensar, hòstia, l'Iceta que ha de dir, com ell vol que diguin que sí, doncs, i per tant, deixem que cadascú s'expressi amb les seves pròpies paraules, la seva pròpia veu. Jo crec que això no ha de ser un destorb o un entrebanc. En tot cas, és l'inici d'un procés de recuperació de possibilitats i haurem de tancar ferides, i ferides vol dir totes. Però això només es pot fer amb un govern disposat a transitar aquest camí, insisteixo.
Miquel Iceta, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
El plaer és meu. Gràcies.